Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Hola, molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem el programa d'avui dimarts, 28 de gener del 2025, programa en el qual centrarem bona part del mateix a parlar de la 10K de Vilafranca, la 14a edició que teníem diumenge, amb un èxit rotund de participació. Escoltarem a tots els protagonistes de la matinal, a guanyadors, també a alguns integrants del podi i també autoritats i membres d'organització. Tot el que faci falta per explicar el que va ser aquesta 10K amb rècord de participació respecte als últims 7 anys. És la aconseguit dels millors registres en aquest sentit dels últims 7 anys i això s'ha d'explicar. També parlarem de futbol, repassarem marcadors i classificacions de les principals categories de casa nostra, des de la Lliga Elite fins a la primera femenina, amb protagonistes també, com per exemple els dos entrenadors tant de Futbol Club Vilafranca com Poble de Mafumet, que són els dos equips que es van enfrontar diumenge al Municipal amb victòria al Penedesenca per 3-0. Tot seguit ho comentem.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Genís, mes de rebaixes, per si necessites un bolso o bé unes sabates. Però si el que et fa falta és un cotxe, a Hyundai Augusta Car també fem rebaixes. Unitats limitades amb descomptes a fins al 40%. No et perdis les rebaixes de Hyundai Augusta Car. A Vilanova, Vilafranca i al Vendrell. AugustaCar.es.
I comencem el programa amb el repàs al futbol, a totes les categories, com us hem comentat, i ja després ens centrarem en la 10K i també a analitzar com va anar i escoltar a tots els protagonistes. Comencem per la Lliga Elite, com dèiem, i el partit que destaquem és el de diumenge al migdia, aquest Vilafranca 3, Poble de Mafumet 0, la primera victòria del Vilafranca en el que portem d'any, una victòria necessària, també en una jornada en què va tornar a haver resultats importants dels rivals directes del Vilafranca i també altres equips que estan per sobre, com per exemple el Vilanova, que aquesta jornada perdia de nou. I ja són 3 jornades consecutives des de l'inici d'any que l'equip encara no ha guanyat, l'equip del Garraf, que l'únic punt que ha sumat va ser la setmana anterior en el derbi al Municipal, malauradament. Pel que fa al Vilafranca, doncs aquests 3 punts davant una Pobla que va començar el partit doncs fidel al seu estil, el que és proposar joc, fer-se amb la pilota, un equip que mai renuncia a això. El Vilafranca també intenta créixer a partir d'aquí i també amb una defensa que va tornar a una de les seves millors versions. Va aconseguir deixar la Pobla a 0. Això també és una gran notícia, sempre deixar la porteria a 0, un fet que no s'acostuma a donar sovint i que també doncs, permet a l'equip créixer. El Vilafranca es va imposar amb gols de Bel Cortina al minut 19, després d'una gran triangulació per banda dreta, una gran jugada que culminava el número 8 dins de l'àrea amb una semivòlea. Al minut 40, gol de Dritoro, el 2-0, també aprofitant una bona passada a l'espai i fent de nou, perquè de fet Roger Escamilla era de nou baixa, Mané Valdivia era a la banqueta i la referència en atac era Adri Toro, que va complir la perfecció i mantenint aquest estatus de pitxitxí de l'equip, 6 gols aquesta temporada pel número 10. I ja al segon temps arribava el 3-0, el gol d'Abde, que finalment la federació li va donar en pròpia a David Montagut, però sigui com sigui, Abde va ser qui el va celebrar i el Vilafranca també, aquest 3-0 definitiu, tot i que l'equip encara va tenir una oportunitat, una acció que era una acció de gol pràcticament, Hugo Romero que es plantava sol a l'àrea, però l'acció va ser marcada com a fora de joc, un fora de joc inexplicable perquè l'últim defensa de la Pobla estava 5 metres avançat respecte a l'últim jugador del Vilafranca. O sigui, un error gravíssim que va generar les protestes del Vilafranca en bloc. El tècnic David Vilajona va veure la groga, també la va veure Adri Toro, un Adri Toro que per aquesta groga arriba a la cinquena del cicle i per l'acumulació diumenge no estarà disponible al camp de la Rapitenca. 3 punts pel Vilafranca i les valoracions del tècnic David Vilajona eren aquestes.
Bé, doncs tenim amb el tècnic del Vilafranca, amb el David Vilajona. David, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com estem?
Bueno, bé, felicitats per la victòria. Una victòria, podríem dir, tranquil·la, plàcida, en el sentit de que el resultat ha estat abundant. 3 punts que es queden aquí al municipal i que avui suposo que doncs, l'equip sí que ha donat la talla en el moment més que els necessitava.
Sí, l'equip portem 2 partits que jo crec que el nivell físic de l'equip ha pujat. El que passa que a vegades és manta curta. Ara el que hem de fer és equilibrar-nos, agafar confiança. Suposo que aquest resultat ens ajudarà per donar tranquil·litat amb la pilota i si som capaços de fer-ho una miqueta millor, sobretot amb les sortides del mig del camp cap amunt, és a dir, no perdre tan ràpida les pilotes, anirem i progressarem adequadament perquè l'equip, ja et dic, ara està en un nivell físic d'intensitat i d'agressivitat molt alt.
Han vingut els 2 gols a la primera part, s'ha marxat als vestidors. A la segona han vist doncs, que la Pobla ha donat un passet més endavant en busca de posar-se una altra vegada novament a l'equip i a una contra. El Vilafranca ha fet el tercer i fins i tot ha tingut l'oportunitat d'intentar doncs, abundar una mica més el marcador amb les presències d'algun altre jugador davant de la porteria de Valen. És normal doncs, que l'equip comencés aquesta segona part? Suposo que no li agradaria gens, però degut amb el 2-0 semblava que el Vilafranca ja havia fet el pitjor.
No, també és una conseqüència lògica que ells han començat a despenjar més jugadors, han assumit més riscos. La Pobla és un equip que amb la pilota té la capacitat de dominar-te i d'enfonsar-te. Hem intentat posar remei a això, però és complicat. Són jugadors que tècnicament són molt qualificats i costa que no t'enfonsin i costa que no et dominin una miqueta, però vaja, hem sabut aprofitar, com tu dius, un bon contraatac. Ja et dic, els 3 gols han sigut de jugades amb molt mèrit, perquè han sigut amb bones combinacions, bona profunditat, bona execució i bona decisió. I ja et dic, content pel resultat, content pels jugadors, perquè crec que són els principals, els que estan una mica atrapats en el temps, que dic jo, i això suposo que els ha de donar tranquil·litat, ens dona a tots tranquil·litat i hem de començar a mirar cap endavant i a fer millor les coses. Si som capaços de jugar millor en pilota, aquest equip farà pas endavant, perquè ara a nivell de solidaritat, a nivell de jugar junts, amb intensitat, amb agressivitat, hem pujat un punt i això es nota molt.
S'arrenca bé doncs, aquesta segona part de la Lliga amb aquest 3-0 davant de la Pobla de Mafumet. Ara, doncs, la setmana que ve al camp de la Rapitenca, amb 2 baixes importants, les d'Abde i la d'Adri Toro, si no recordo malament, que hauran de descansar per acumulació de targetes.
Sí, però mira, en una plantilla de 22 jugadors és el que toca. Hi haurà baixes, si no és per lesió, per sanció, i el que hem d'aconseguir és que els que surtin la setmana vinent en substitució d'aquests 2 jugadors ho facin igual de bé, i això voldrà dir que l'equip té la consistència i les prestacions per lluitar pels de dalt. Si depenguéssim doncs, de jugadors, no tindríem res a fer en aquesta lliga.
Començant la temporada amb un objectiu claríssim, doncs, que era intentar arreglar la part defensiva. Ara té un bloc de 6 jugadors, els 4 que estan a la part defensiva, més els 2 que estan davant, Iker i també la de Pepe, que s'estan intentant buscar aquesta posició i sobretot donar molta solidesa a la part defensiva a l'equip.
Sí, però defensant no es guanyen partits. En defensant es construeix, però per guanyar has de marcar gols i has de jugar en atac. I ens hem d'exigir molt més. Si alguna queixa tinc és que l'Iker i en el Pepe els està costant la sortida quan crec que tenen la capacitat. I estem molt pendents de defensar, que està bé, perquè sempre mantenir la porteria zero és un objectiu clar perquè et facilita les coses el dia que no estàs encertat. Però vaja, ja et dic, hem de fer molt millor. Quan robem hem de tenir les sortides molt més clares i la primera passada l'hem d'assegurar. Perquè si no treballem molt, i està molt bé perquè ho hem de fer, però hem d'intentar treballar menys perquè tenir més oportunitats d'acabar les jugades a dalt de tot, que llavors ens permet defensar amb més tranquil·litat i més lluny de la nostra porteria.
I acabaré amb 2 preguntes. La primera, la d'Abde i la d'Adri Toro, que segurament no hi seran tots la setmana que ve. No, segur, no hi seran la setmana que ve. Però pots recuperar amb el Roger Escamilla i podria ser la d'Acedo?
Ja ho veurem. Dependrà de l'evolució de les lesions, però vaja, si no són la Cedo i l'Escamilla, tenim altres jugadors que han de fer un pas endavant i espero que estiguin aquesta setmana mentalitzats i veure on els entrenaments i donar l'oportunitat que tindran segurament el diumenge de la setmana que ve per demostrar que poden treure la titularitat a l'Adri Toro o qualsevol altre.
I l'última, que l'he vist molt empipat amb aquella jugada que ha assenyalat fora de joc, quan pràcticament no era, és que tots els que hem estat darrere d'aquesta jugada han vist que no era gens, no era, era impossible que aixequés el banderó. L'hem vist molt empipat.
Sí, perquè igual que es demana concentració als jugadors, m'agrada que els líners, els àrbitres estiguin concentrats, ha estat empenat, ha sigut un fora de joc que ha sigut, vaja, de 5 metres, i és una d'aquestes errades que no puc entendre. I a sobre ens ha costat la targeta de l'Adri Toro, m'ha escalfat. Per tant, no la puc entendre ni l'entendre aquesta jugada, perquè és que ja no és un tema d'apreciació, és un tema de concentració i el que no pot ser és que t'agafi amb els pixats al ventre.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i que disfruti aquest diumenge d'aquesta gran victòria i que m'agradaria que rigués una miqueta, home, estigués content.
Sí, com diu la meva filla, tot el dia ensumo merda. I tot i això tinc bon caràcter després.
Doncs acabava amb un somriure el tècnic David Vilajoana, que justament després d'aquesta pregunta sobre l'acció del fora de joc, doncs evidentment s'empipava i no és per menys, perquè aquí, si teniu l'oportunitat de veure les imatges, no hi ha dubtes. Anem amb els marcadors de la jornada, però abans escoltem també el tècnic visitant, a Manel Cazorla.
Bueno, les sensacions és que el resultat és just, el Vilafranca ha sigut millor que nosaltres en moltes fases de partit, ha sigut un contundent a l'àrea rival i hi ha gaudit inclús de més ocasions per ampliar més el marcador. Hem estat tous, hem estat imprecisos en pilota, no ens traiem la pressió seva de damunt, ens ha costat anar a l'espai, ens ha costat a vindre a associar-nos, per contra, quan els anàvem a apretar a dalt ens trobàvem molt fàcil el segon home, el tercer home i a les esquenes ens feien mal. Bueno, s'ha juntat moltes coses dolentes dintre del mateix partit i quan se sumen molts aspectes tècnics i tàctics i duels i que no te surten bé, pues, el més fàcil és que perdis el partit.
Doncs Manel Cazorla, que reconeixia la superioritat del Vilafranca al llarg del partit. Anem ara a ser amb marcadors d'aquesta jornada 16 a la Lliga Elit. Rubí 5, Manlleu 2, Atlètic Sant Just 1, Rapitenca 1, Horta 2, Vilanova 1, aquest Vilafranca 3, Pobla de Mafumet 0, Can Vidalet 2, Palamós 2, Figueres 0, Lloret 2, Castelldefel 0, Vic 2 i Sant Mauro 3, Valls 0. A la taula classificatòria, el Vic és el nou líder després de la punxada del Vilanova i també del Can Vidalet. Vic, líder amb 30 punts. Per darrere, Can Vidalet amb 29, que seria el segon equip que pujaria directe juntament amb el líder. Per darrere, zona de playoff, Vilanova amb 28, Sant Mauro i Atlètic Sant Just amb 27 i Horta amb 25. Dos punts per sobre del Vilafranca, que és vuitè amb 23 i només té per davant el Rubí amb 24, que és setè. Per darrere del Vilafranca, dos punts, Castelldefels amb 21, igual que la Pobla de Mafumet. I aquí comença ja la lluita per la permanència, perquè de l'onzè al Palamós, el penúltim, van només dos punts. Manlleu, Rapitenca, Valls i Figueres, tots amb 17. Palamós penúltim amb 15 i Lloret amb 11. Baixarien ara mateix Valls, Figueres, Palamós i Lloret. Però atenció, perquè el Vilafranca amb aquesta victòria obre 6 punts respecte al descens. Ja bona notícia obrir aquesta escletxa, però els equips implicats a la zona baixa, això és una lluita escarnissada. I aquest diumenge a les 12 del migdia el Vilafranca més juga contra la Rapitenca, un dels equips implicats en aquesta zona baixa i a més un equip que porta una ratxa sense victòries que ja se'n va fins als 7 partits. L'equip de la Rapitenca no guanya des del 14 de desembre. I pel mig, doncs, aquesta ratxa de només una victòria des del mes de novembre. Diumenge, a través de Ràdio Vilafranca, podreu seguir aquest Rapitenca Vilafranca. El dilluns us ho expliquem. I I anem ara amb la resta del futbol, començant pel grup 3 de Primera Catalana, on l'Atlètic Vilafranca aquesta setmana va caure derrotat per 1-0 al camp del Viladecans. Un resultat pels de Parcherzarà que es tornen a posar en aquesta zona compromesa de la classificació, només 2 punts per sobre del descens. Queda molta lliga i això sí que és veritat que l'Atlètic portava una molt bona ratxa de resultats i esperem que la puguin reprendre ja aquest proper cap de setmana en partit a casa. L'equip jugarà aquest dissabte a les 6 de la tarda. Anem ja a la tercera catalana, grup 13, jornada 16, amb els següents marcadors. Moja 0, Olivella 1, Sitges B 1, Capellades 4, Vegas 7, Torrellenc 1, Portonenc 2, Riudevitlles 2, Molanta 2, Can Cartró 1, Ribes 3, Masquefa 2 i Olímpic Can Fatjó B 1, Espirall 0. S'ajornava el Canyelles, Sant Esteve, Ses Rovires. A la classificació, el Capellades és el líder amb 42 punts, 11 d'avantatge respecte al segon, que és el Ribes, i el primer equip, el penedesenc, que trobem és el Riudevitlles, 8è, amb 24 punts. Per darrere, Hortonenc amb 21, Espirall, 11è, amb 20, i el Moja, després de la derrota del cap de setmana, doncs encara es manté fora del descens amb 19 punts. 2 per sobre del Molanta, que porta una gran ratxa de resultats. De fet, són 3 victòries consecutives i 4 partits sense perdre. 3 victòries seguides en el que portem d'any. De moment, bon inici de 2025 pels d'Olèrdola. Per darrere, el Masquefa amb 17 i enfonsats a la classificació, Can Cartró amb 9 i Torrellenc amb 1. I anem ja amb la quarta catalana, grup 24, on aquest cap de setmana el Gelida perdia per 2-0 davant el Vallirana B i el filial de l'Hortonenc també perdia 0-1 a casa davant l'Igualada Esports. El Gelida no es desenganxa de la zona alta, però perd una mica de pistonada. És 6è amb 32 punts, a 8 del líder. Està tot molt, molt igualat. L'Hortonenc B, penúltim, amb 11. I anem al grup 26 de quarta catalana, el que podríem conèixer com a Lliga Penedesenca, amb els següents marcadors aquest cap de setmana. Sant Pau 3, Atlètic Vilanova 3, Riudevitlles 1, Penya Jove 2, La Múnia 0, Sant Cugat 0, Puigdalba 6, Olivella 0, Base Vilanova 2, La Granada 1, Monjos 3, Quintinenc 0, Avinyonet 2, Sant Sadurní 6 i Ribes B 4, Martinenca 3. Amb aquests marcadors, a la classificació, el Monjos continua el líder amb 41 punts, 5 d'avantatge respecte a Penya Jove i Sant Sadurní, tots dos amb 36. També la lluita per les posicions de Copa, que també hem de tenir present que pel mig està el Gelida, l'equip de l'altre grup de quarta catalana, però que també té dret a jugar-la, i es farà aquest còmput global de punts respecte als del 24 i als del 26. Per tant, anirem parlant amb el pas de les jornades. I pel que fa al futbol femení, també hem de parlar de l'equip de la Granada, que també jugava aquest cap de setmana i ho feia a casa, amb derrota. Una temporada, una ratxa de resultats que no acaba de ser del tot positiva per les granadenques, que tot i això no pateixen per la seva classificació, tot i la derrota, com dèiem, aquest passat cap de setmana, 0-1 davant l'Hospitalet. I anem ara sí ja amb la 10K, una 10K que va deixar-nos més de 1.700 inscrits, 1.756 inscrits exactament, i al final la línia de meta la van creuar 1.461, unes xifres que són les millors dels últims 7 anys. Pel que fa a la categoria masculina, el guanyador va ser Abdenacer Ukelfen amb un temps de 29.43, que és la quarta millor marca de la història, i pel que fa a Abdenacer Ukelfen, aquestes eren les seves sensacions després de guanyar aquesta 10K.
Com ha anat això avui?
La veritat, molt bé. Ha sigut una carrera molt, una mica complicada al principi, perquè hem anat molt lent. És una carrera de más a menos, de ir tan lento al principio de 5, y el último 5 sí que hemos apretado bastante. Primera carrera de l'any, i és el 25 i estem entrant bastant bé per als objectius.
Abdennasser Okelfen, molt content després d'aquesta marca. Tenia motius per estar-ho. També escoltem el segon classificat, a Xavier Badia, que va entrar pràcticament junt amb Okelfen. Els dos són del club Viquila, van entrar gairebé plegats, però finalment Xavier Badia, que va creuar en segona posició. L'escoltem també.
Com ha anat això?
Molt bé, molt bé. La veritat, la primera vegada que faig aquesta cursa. Molt de poble, molt familiar, realment m'ho he passat molt, 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 molt bé.
Què vol dir baixar els 30 minuts i quedar segon?
Bueno, baixar els 30, crec que, bueno, este, per lo que entrenem, és una bona marca dins d'aquest circuit que té bastants girs, i quedar segon, bueno, darrere del meu company d'equip, del Nasser, molt content per ell per haver guanyat i molt content per la meva part també.
I en tercera posició, amb 30.05, va creuar la meta l'atleta de Girona, Ismail Atriqui. Anem a la categoria femenina, amb el triomf de Gisela Carrión, guanyadora ja l'any 2022 i que es va imposar amb un temps de 35.30, millorant la seva pròpia marca de fa 3 anys, quan ja es va imposar en aquesta 10K. Gisela Carrión.
Què vol dir per tu guanyar la 10K de Vilafranca?
Bueno, és un honor, primer de tot, perquè cada any hi soc, cada any hi ha més atletes bones i és molt difícil fer-se amb la victòria, però bueno, cada any hi som i aquest any pues, m'ha tocat a mi.
Què t'ha semblat la cursa? El recorregut, l'ambient?
Bueno, ja me'l conec perquè cada any el faig i sobretot sempre vinc per l'ambient, perquè l'ambient és espectacular i per obrir l'any i la temporada sempre va bé vindre aquí.
Quin objectiu tenies de marca? L'has aconseguit superar o què?
Crec que és la vegada que he corregut més ràpid en aquest circuit. O sigui que comencem bé la temporada, esperem que continuï així. I bueno, la veritat és que era una mica córrer la primera volta una mica més lenta i la segona intentar apretar i m'ha sortit bé.
En categoria femenina, després de Gisela Carrión, segona posició per Rebeca Suárez amb 37.39 i Foix Muntaner tercera amb 38.41. Una Foix Muntaner que va ser, a més, la primera atleta local. Tornant a la categoria masculina, el primer local va ser Marc Martí amb un temps de 33 minuts. Anem a escoltar algunes autoritats. Comencem per la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Vilafranca, Gemma Romeu.
Diumenge molt especial. És un diumenge, és la festa del running amb la Mini 10K, amb la 10K. La Mini 10K amb més de 700 inscrits. Amb aquesta cursa solidària, en guanyen benefici a Diabetes Infantil de Sant Joan de Déu, i on ens ajuda el CAP de Vilafranca, Pediatria de l'Alt Penedès, i estem molt contents també de tots els tallers que també han fet amb tota la canalleta, i així doncs aquests tallers saludables per donar a conèixer la importància de l'alimentació i també de l'esport.
A la Mini 10K, més de 750 inscrits. Així que si fem el còmput global entre la Mini i la 10K, ens anem a més de 2.000 participants. Escoltem també l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, que també va córrer la 10K.
Com ha anat això?
Doncs ha anat molt bé. Feia 2 anys que no participava per diferents temes i aquest any vaig dir, doncs em poso el repte de tornar a fer la 10K de Vilafranca, i participo dins del grup de fundistes i també doncs, els dilluns faig una mica de manteniment. No surto molt perquè l'agenda no ho permet, però realment em feia molta il·lusió tornar a fer aquesta 10K i tornar a viure de primera mà aquestes sensacions de fer una 10K a Vilafranca.
No direm el resultat ni la marca, serem bons. Amb això tanquem el repàs de la 10K i tanquem també el programa d'avui dimarts. Nosaltres tornarem demà dimecres amb més Esports 14. Demà parlant de bàsquet, és el dia de la setmana que tenim marcat per aquest esport, amb protagonistes, repassant marcadors, classificacions, i pel que fa a la jornada darrera, doncs ens centrarem sobretot en el partit del Casal, que va imposar-se amb claredat al Pallejà, però també hem de parlar del Xamba, perquè el Sènior A, del qual hem anat parlant tota la temporada, aquest equip que passava en les jornades i no aconseguia guanyar, doncs finalment ho ha aconseguit. Primera victòria de la temporada. Per tant, des d'aquí l'enhorabona. Demà ho tornarem a fer i repassarem com va anar aquest partit. Que vagi molt bé.